Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts. Anem a donar inici a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament d'avui dijous 26 de novembre, sent les 19 hores, amb el següent ordre del dia. Punt número 1, aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Senyora Encarna Ramírez.
A favor.
A favor. Senyor Joan Rividal.
A favor.
Senyor Josep Antoni
Vidal. A favor.
Senyor Josep Igor.
A favor.
Senyor Frederic Oriola, s'aprova doncs, el primer punt de l'ordre del dia per unanimitat. En quant als assumptes sobre els que cal adoptar resolució, punt número 2, modificació de crèdit 16/2015 en la modalitat de transferència de crèdit. Senyora secretària, ens pot llegir el dictamen, sisplau.
Davant l'existència de despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent per les que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atès que hi ha la possibilitat d'efectuar transferència de crèdit d'altres aplicacions del pressupost vigent, es fa necessària la transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa. En data 13 de novembre de 2015 s'ha emès la memòria d'alcaldia i l'informe d'intervenció, i previ dictamen de la comissió informativa es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 16/2015 en la modalitat de transferència de crèdits entre les aplicacions de diferents àrees de despesa d'acord amb el detall següent. En el detall es detallen altes en aplicacions de despeses per un import total de 49.950 euros amb 68 cèntims, i també es detallen les baixes també en aplicacions de despeses pel mateix import, 49.950 euros amb 68 cèntims. Segon, sotmetre l'expedient a exposició pública mitjançant edicte inserint el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, seu electrònica i tauler electrònic d'edictes per termini de 15 dies hàbils a efectes d'al·legacions i reclamacions. I tercer, l'expedient es considerarà definitivament aprovat en cas que no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició pública. La proposta va ser sotmesa a valoració de la comissió i va resultar aprovada amb els vots favorables dels representants del grup municipal de Convergència i Unió i la reserva de vot de la resta de grups municipals, Ciutadans, Partit Socialista, Partit Popular Units per Roda i Esquerra Unida Alternativa.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí, este es un punto que las partidas seguramente que serán necesarias que se hagan altas y bajas seguramente, pero no lo acabo de entender porque ya son 16 modificaciones lo que va en lo que va de año y no entiendo por qué no se tuvo en cuenta en el presupuesto anterior o no se tuvo un presupuesto correctamente. Por lo tanto, pienso que estamos a tiempo ahora para el próximo ejercicio trabajar un presupuesto en condiciones que no tengamos que hacer modificaciones a cada momento. Por lo tanto, yo, como pienso que hay buena voluntad, pero no estoy de acuerdo con el tema, abstención.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna, Partit Popular.
Moltes gràcies. Nosaltres, en la mateixa línia, no acabem d'entendre aquests vasos comunicants d'un costat a l'altre, és a dir, altes en unes partides de despeses i baixes en unes altres. No entenem, per exemple, que 25.000 euros que van destinats a manteniment per temes de paletes desapareixen i van pues, bueno, en unes altres partides com són festes majors o el tema de promoció del comerç, que és important, hi hagi una baixa i hi hagi una partida pues, amb unes altres que estan, com la festa a la Diada o indemnitzacions. Nosaltres ja, li dic, senyor alcalde, ens abstenim. La pròxima modificació, si existeix, votarem en contra. Perquè el que no es pot fer és que cada dos per tres estiguéssim en un rol d'anar canviant partides d'un costat a l'altre. O bé fem un pressupost que s'ajusti a el que necessitem, o estem davant d'un pressupost que no s'ha ajustat a res, sinó a un corta i pega d'un lloc a l'altre. Ja li diem per anticipat que aquest cop, amb la bona voluntat de que pensem de que això comporte unes urgències, però la pròxima vegada ja li dic que nosaltres votarem que no, i a part ens agradaria conèixer les factures d'algunes partides de les que estan aquí. Simplement és això, i entre tots també oferir-los, senyor alcalde, la nostra total i absoluta participació a l'hora de confeccionar els pressupostos, amb la previsió de que després no tinguessin que fer aquests canvis.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, PSC.
Sí, moltes gràcies, bona tarda, bona nit a tothom, gràcies, senyor alcalde. Bueno, aquí hi ha unes partides que en principi ens agradaria saber ben bé el per què en donem altes en aplicació de despeses, van demanar informació, consideren que no la tenim, i sobretot en el tema de festes, 20.400 euros, no sabem ben bé per què s'ha produït aquest increment de despesa. és una cosa que ens agradaria saber. I amb el servei de transport, pues, suposo que serà una errada de no haver calibrat bé el pressupost. És una errada que vostès van patir l'últim pressupost perquè no va aprovar per majoria absoluta i vostès ho tenien que explicar també per què aquesta desfàs pressupostari en 22.000 euros. I enguany se porta, evidentment, 16 modificacions de crèdit que nosaltres sapiguéssim que són les que s'han de sometre al pleno i altres modificacions de crèdit que no s'han de sometre al pleno. I no fa molt, no crec recordar que se va aprovar una de gairebé 200.000 euros, no sé si m'equivoco molt. Nosaltres en principi votarem en contra perquè se mos ha de dir, se mos ha d'aclarir, se mos ha d'ensenyar a què respon aquest increment de partides. Per què 20.400 euros en festes, per què 22.000 euros en transports i la veritat és que no ho tenim a l'abast. Se mos ha donat a les 12 i pico de migdia un correu electrònic en una execució de pressupost, però ahir no podem esbrinar i no podem calibrar el per què d'aquest increment de partides. En quant d'on surten aquests diners, d'aquestes partides, d'aquests crèdits, pues, evidentment tampoc estem d'acord que surtin d'una partida tan important donat l'estat que es troba el nostre poble en el tema de manteniment, que són nada menys que 25.212 euros. Jo crec que no és la millor partida per a fer-ho. I també tinc un dubte, i el vam explicar en comissió, que l'altra modificació pressupostària que nosaltres ens va sometre se va dir que el fons de contingència tenia que anar a part, a banda, i ara ens trobem el mateix procediment. Encara no tenim clar per què se va fer diferent fa un mes o dos i no ara. Per tot això, senyor alcalde, també en la bona voluntat de que a nivell de pressupostos s'han de fer bé, no podem fer un pressupostos per a quedar bé de cara al poble i llavors fer 16 modificacions pressupostàries perquè ens apretem per aquí i ens apretem per allà. Quan fes un pressupost ha de ser realista, no només de cara a l'escaparate, sinó pensant en la realitat del poble i que siguin possibles. Si és així, evidentment, ens trobarà al seu costat. Per tant, el nostre vot serà que no, en aquest cas. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Pep Igor, Ciutadans.
Ciutadans, como ya ha mostrado en otras ocasiones, no está precisamente de acuerdo en estas constantes modificaciones de crédito, pero entiende que gobernar muchas veces lleva a que no hay otra solución. Lo que sí es cierto es que esto se está repitiendo con demasiada asiduidad y indica que ustedes pues no hicieron correctamente los presupuestos para este año. Porque ha habido partidas en las que les ha sobrado mucho dinero y hay partidas en las que no han llegado ni por asomo a lo que previsiblemente tenían. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que ahora llegamos a final de año y hay que cuadrar estos números. ¿Cómo cuadrar estos números? Pues con transferencias de aquí para allá, de allá para aquí. Nosotros ya en la última ocasión nos abstuvimos y en esta nos vamos a abstener idénticamente igual porque creemos en la buena voluntad del gobierno, en que esto está hecho para que de una vez por todas podamos acabar este presupuesto y con el inicio del presupuesto del año que viene esto no vuelva a suceder o por lo menos no con la asiduidad que ha sucedido hasta este momento. Nuestro voto será abstención.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Federico Loyola, Convergència i Unió.
Sí, nosaltres, òbviament, els votarem a favor. Són modificacions pressupostàries doncs, que ens trobem damunt de la taula a final d'any. Hi han hagut algunes partides doncs, que estava previst, o almenys pressupostat, executar-les. Com se sol dir, per H per B, algunes d'elles no s'han pogut portar a terme. D'altres que estaven pressupostades d'una manera per H per B també han tingut increment, però el que... Com hem manifestat en alguna de les altres modificacions de crèdit que hem portat, enguany el nostre pressupost té alguna especialitat per el que va passar al Departament d'Intervenció i per tant ens hem trobat doncs, que algunes d'aquestes partides estan desquadrades. Totes les modificacions es porten a final d'any perquè òbviament és quan ens donem compte de lo que s'ha pogut executar, el que no s'ha pogut executar, allà on s'han de transferir els diners. Són modificacions doncs, totalment per nosaltres imprescindibles per quadrar el pressupost i per acabar de fer els números. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions. Molt bé, doncs moltes gràcies. El punt número 3, modificació del calendari de sessions dels òrgans col·legiats municipals del desembre de 2015. Senyor secretari, sisplau.
Llegeixo només la part expositiva, la part resolutiva. Sí, sí. Primer, alterar les dates fixades del desembre de 2015 de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Roda de Barà, fixant els següents dies i hores per dur a terme aquestes. La sessió ordinària del ple de l'Ajuntament tindrà lloc el 30 de desembre de 2015 a les 7 de la tarda. La sessió ordinària de la Junta de Govern Local el 23 de desembre de 2015 a les 12 del migdia. La sessió ordinària de la Junta de Portaveus el 16 de desembre de 2015 a les 6 de la tarda. I les sessions de les comissions informatives el 23 de desembre de 2015 i tal com es va pactar amb el Cartipàs, la primera a les 13:15 i en cas que n'hi hagi més, convocades amb intervals de 15 minuts. Segon, comunica aquest acord a tots els regidors i regidores i als caps dels diferents serveis. Aquesta proposta es va sotmetre a votació en comissió informativa i va resultar aprovada per unanimitat dels representants dels diferents grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Intenció del vot?
A favor.
Senyor Joan Enric Vidal.
A favor.
Senyor...
Sí, senyor Antonio García, a favor, sí.
Molt bé. Senyor Ibor.
A favor.
Senyor Rojuela.
A favor.
Molt bé, doncs mostrem ara doncs, el vot. Vots a favor de la proposta. Bé, moltes gràcies, s'aprova doncs per unanimitat. El punt número 4, moció de suport a les actuacions que es promoguin per l'alliberament de l'AP7. Senyora secretària.
La Nacional 340 és un dels principals eixos viaris del corredor del Mediterrani. El seu pas per Catalunya recorre el Llevant des d'Alcanar fins a Barcelona. Entre Tarragona i Vilafranca del Penedès travessa diferents nuclis turístics amb nombrosos accessos a platges i a zones industrialitzades que originen un trànsit de mercaderies important. Aquest tram suporta des de fa molts anys una elevada intensitat de trànsit que a l'estiu pot sobrepassar els 30.000 vehicles per dia, la cinquena part dels quals responen a vehicles pesants, segons dades de l'Observatori de Projectes i Debats Territorials de Catalunya. Tot plegat s'ha traduït, sobretot als mesos d'estiu, en importants retencions de trànsit i un nombre elevat d'accidents, fet que ha motivat nombroses queixes dels consistoris pels quals passa la via, els quals reclamen solucions per descongestionar-la. La solució consisteix en el desdoblament de la Nacional 340 entre la Mora i Torredembarra i la creació de l'autovia A7 o la inclusió de vehicles a l'AP7 en el tram comprès entre Torredembarra i Vilafranca del Penedès. Cal remarcar, però, la nostra oposició al traçat proposat pel Ministeri, que malmet una altra vegada bona part del nostre terme municipal, acceptant únicament un traçat que coincideixi sobre el terreny amb el que ara ocupa l'AP7. La inactivitat del govern espanyol per executar aquestes obres, uns treballs que encara no està clar que s'executaran, està provocant que la Nacional 340 continuï patint constantment embussos que dificulten la mobilitat en aquesta zona, una pèrdua de competitivitat i una dificultat en la promoció del turisme, produint-se un incompliment reiterat amb la comarca del Tarragonès. Aquest fet es troba agreujat quan l'única via alternativa a la Nacional 340 recau en la utilització de vies de pagament, creant-se així un greuge comparatiu dels ciutadans del Tarragonès i Baix Penedès envers els altres territoris i incrementant la perillositat derivada de la proliferació de camions de tota mena i tonatge i el col·lapse circulatori, sent habitual des de fa anys la formació de llargues cues de vehicles, especialment durant l'època estival, entre les poblacions de Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Bellvei i l'Arbós. La manca d'una via ràpida i gratuïta de comunicació viària ha creat un greu perjudici a aquests municipis, als seus residents i la seva economia, a banda del greuge comparatiu amb altres territoris de l'Estat espanyol, que hem de considerar molt greu. Precisament per aquest motiu, el desdoblament del tram entre la Mora, Tarragona i Torredembarra i la realització de la variant entre Torredembarra i Vilafranca del Penedès és una de les demandes més reiterades pels municipis afectats en aquesta problemàtica actual, que requereix mesures raonables i urgents de solució. Per pal·liar provisionalment les conseqüències negatives de la manca d'aquestes infraestructures, és del tot necessari que l'autopista AP7, la via ràpida paral·lela a la Nacional 340, al seu pas per aquests municipis, pugui ser utilitzada com a alternativa lliure de pagament. es tractaria d'aplicar la mateixa solució que es va fer a Tarragona Ciutat mentre es construïa l'autovia A7, de forma que en el present cas es tractaria d'alliberar els peatges del tram AP7 entre Torredembarra i Vilafranca per qualsevol vehicle que ja circuli per l'AP7 en aquest tram o que tingui entrada o sortida per qualsevol d'aquests peatges esmentats. La gratuïtat dels peatges, a més de beneficiar la gent del territori que fa desplaçaments entre aquest tram de la Nacional 340, beneficiaria els camions i vehicles de gran tonatge que ara es desplacen només per la Nacional 340 i col·lapsen aquest tram tan castigat d'aquesta via, a banda de comportar una gran reducció del trànsit de vehicles que circulen per la Nacional 340. Cal recordar, com ja ho han fet altres municipis catalans que també es troben en una situació similar, que Catalunya compta amb més de 600 quilòmetres d'autopistes en règim de concessió, fet que constitueix un greuge històric amb la resta, en relació amb la resta de l'estat espanyol. Mentre a Catalunya el 67% de les vies ràpides són de pagament i el 33% són gratuïtes, a la resta de l'estat espanyol la proporció és d'un 20% de pagament o per peatge per un 80% de lliure circulació. Per exemple, a la Comunitat de Madrid hi ha 500 quilòmetres d'autovia, dels quals 17 són de peatge. A Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres d'autovies gratuïtes i 192 de pagament. I a Extremadura totes les seves vies desdoblades són gratuïtes. A més, històricament, s'han anat allargant les concessions inicials que hi havia establertes entre les administracions públiques i les empreses concessionàries. Per tots els motius exposats anteriorment i davant la situació de greuge històric que patim els catalans i que encara no ha trobat solució en bona part dels municipis de la Costa Daurada, aquesta alcaldia proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el Ministeri de Foment a acordar la gratuïtat dels vehicles que circulin per l'AP7 entre Torredembarra i Vilafranca mentre no s'executin les obres d'acabament de la variant de la Nacional 340 i no es connecti l'autovia A7 des de la Mora fins al Vendrell. Segon, rebutjar el possible rescat per part del govern espanyol de les autopistes del radi de Madrid o qualsevol altra deficitària a cost d'allargar les concessions de les autopistes de peatge catalanes. Tercer, instar el govern espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut que preveu que l'Estat espanyol es compromet a invertir per alliberar peatges o per construir trams d'autovia alternatius tot prioritzant les infraestructures d'especial incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d'accidentalitat. Quart, donar suport a les accions que els municipis de les Terres de l'Ebre duguin a terme per reivindicar aquesta infraestructura vital. Cinquè, donar suport a les accions promogudes pels municipis integrants del Pacte de Barà el proper dia 29 de novembre de 2015 i d'altres que es prenguin en endavant. Sisè, fer arribar aquests acords als consellers de Territori, Sostenibilitat i d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, al delegat del Govern a l'Ebre, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i als consells comarcals del Baix Penedès i el Tarragonès. Setè, traslladar aquesta petició a la subdelegació del Govern espanyol, així com al Ministeri de Foment com a administració competent. Aquesta moció es va sotmetre a valoració per part de la Comissió Informativa i va resultar aprovada amb els vots a favor dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit Socialista i Esquerra Unida Alternativa i amb la reserva de vot del representant del grup municipal del Partit Popular Units per Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Intenció de vot, sisplau.
Sí, esta la votaré a favor porque todos sabemos el peligro que es Nacional 340 y el coste que supone el peaje de la AP7. Por lo tanto, todos los argumentos que ha dado me parecen correctos y la votaré a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, Partit Popular, intenció de vot.
La intenció de vot nostra és, ens hauria agradat tenir una abstenció. Però la veritat és que nosaltres no la podem votar a favor. També vostè sap molt bé, senyor alcalde, que amb tot el que poguéssim ajudar a poder solventar el problema o tindre les negociacions pertinents i reconeixent que és un problema real, però també reconeixent que el govern d'Espanya ha fet moltíssim amb el tema de les circunvalacions, amb el tema de la gratuïtat de peatges, que ens agradaria moltíssim que la Generalitat de Catalunya hagués fet el mateix. Vostè sabe molt bé que a Calafell hi ha una plataforma que està reivindicant el lliberament de peatges de l'autopista de Pau Casals, autopistes de Catalunya que són les més cares de tot Catalunya. Per tant, vist això, nosaltres, novament, senyor alcalde, ho dic aquí públicament al ple i vull que consti, té tot el nostre suport i col·laboració amb totes les negociacions que es puguin portar amb el govern d'Espanya. Però nosaltres no podem votar a favor del que vostès acaben de presentar per una qüestió molt simple, perquè si tinguessin que fer això, ho tindrien que fer també amb aquelles autopistes que són pròpies a la Generalitat de Catalunya i, li torno a dir, són les més cares i possiblement doncs aquí pugui sortir una idea que presentéssim també nosaltres unes altres mocions als municipis de Cunit, als municipis del Vendrell, als municipis de Calafell, demanar la gratuïtat de Pau Casals, que també provoca un greu problema per poder tindre una circulació. Per tant, una circulació. Per tant, el nostre vot és no.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, PSC.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Per les mateixes raons, a sense un contrari del que ha dit el company del Partit Popular, insistir en que aquest és un problema que tenim, no només de cost dinerari, de no tenir una alternativa per la costa, és un problema greu també de seguretat viària. Tenim una zona d'accidents molt evident, que cada estiu ens deixa un reguer de lesionats i de vegades morts, i que han de donar solució. I no estem demanant res diferent de que no s'hagi fet una mica més cap al sud, fins a Altafulla, si no ho veig malament. Per tant, demanem que es faci el mateix que es va fer en Tarragona, en la circumparació, Cambrils, etc. No és culpa nostra que s'hagi aturat de cop la inversió en la A7, i el que està clar que aquesta moció pretén és reivindicar que això es reactivi i que mentrestant ens doni una solució alternativa que d'altres vegades també s'ha fet en el que fa referència a Tarragona. També dic que, si tal com diu la moció, aquí hi ha un 67% d'autopistes, de vies ràpides que són de pagament, bona part d'aquests quilòmetres també són de l'Illa de Catalunya. També se va apuntar a fer autopistes de pagament. Aquí van tindre les primeres de la P7 i tots sabem quins són els accionistes de la P7 que s'accessa i quin accionarat té. Caixa, etc. És a dir, que algú ha fet negoci. Tres catalans. Dit això, nosaltres, evidentment, la votarem a favor perquè estem dins del pacte de Barà dels alcaldes, no podem estar votant en contra, i perquè jo crec que ja és moment de que es faci també alguna acció concreta, perquè s'ha negociat molt i jo sé que tant el senyor alcalde com l'anterior han fet alguna reunió en els ministres, bueno, en algun secretari del ministeri, i això està encallat. Per tant, la bona voluntat hi és, però és el moment de potser donar un cop d'atenció i dir que no només a nivell institucional estem preocupats, sinó a nivell de veïns i veïnes també hi estem preocupats. Per això el dia 29 donem suport a la concentració, a la tallada que es farà a 3:40, que és una de les accions concretes que es fan en aquesta moció. Per tant, nosaltres votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Nibor.
A favor.
Senyor Rojuela.
Sí, el nostre vot, òbviament, també serà a favor. Qualsevol que utilitzi aquesta via, la 340, i visqui per aquí l'entorn, sap i coneix el problema del que estem parlant, i per tant totes les accions que puguem emprendre perquè se li posi una solució doncs seran poques i seran benvingudes. El fet de que existeixin en altres punts del país problemes que poden semblar similars o no, doncs no ens ha de ser un fre perquè aquí adoptem les mesures que creiem per posar doncs una mica de pressió a aquells que ho han d'arreglar, doncs que arreglin aquesta situació. Ens deixem estar de més comentari. El que volem és doncs que aquesta via sigui ja d'una vegada una interconnexió entre els diferents pobles de la comarca, de l'entorn, i l'autovia sigui la via per l'autopista, perdó, sigui la via per la qual aquells que van més lluny doncs surtin del territori quan ens hagin vingut a visitar. El que no pot ser doncs són les cues que es provoquen amb les molèsties i el que s'ha comentat aquí, més greu encara els problemes doncs de seguretat vial. Per tant, donem suport a aquesta moció.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Molt bé, moltes gràcies. Prova doncs per majoria. Passem al següent punt, que és l'adhesió
adhesió al manifest del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, proposada per la Junta de Portaveus. Senyor secretari, sisplau.
El dia 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil es van tornar a trobar per manifestar una vegada més el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l'originen amb la ferma voluntat de no aturar-se fins a erradicar-la. En el compromís d'erradicar la violència masclista, totes les institucions públiques, molt especialment els ajuntaments catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment feminista, s'han unit per dotar Catalunya d'un marc legal per construir una xarxa de recursos d'atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, i per dissenyar protocols d'actuació que compten amb la participació de persones professionals d'àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de violència masclista. Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta, tal i com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en concret, per agressió sexual. L'amenaça de ser violentades és permanent i s'accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d'abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social. En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten el sexisme, les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes sexuals, les narratives que enmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables de l'agressió viscuda, les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme. Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l'erradicació de la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d'un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat. Tal com recull la llei catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència masclista és l'expressió més greu i devastadora d'aquesta cultura, que destrueix vides i impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones. Conseqüentment, la violència masclista només es pot erradicar si desautoritzem l'estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d'un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria. Per tant, és prioritari situar la prevenció d'aquesta violència com una política estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d'ideació d'un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un pla de prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d'establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, aprovada el passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna que erradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista. Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes amb voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes. El contingut d'aquest dictamen va ser sotmès a valoració per part de la Comissió Informativa i va ser dictaminat favorablement amb el vot de la totalitat de representants dels grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Reminés, intenció de vot, sisplau.
Sí, com no pot ser d'altra manera, era lògico i normal que tots votéssim a favor perquè este és un problema gravíssim i ha que posar solucions. És una discriminació a tots els nivells, tant a nivell de violència de maltrato, en violencia de asesinato, maltratamiento a todos los niveles, como también en las empresas, maltrato, discriminación, o sea que no se puede añadir más de lo que ha comentado la secretaria en la resolución que ha hecho. Voto a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Ripidal, Partit Popular.
Completament a favor.
Molt bé, senyor Benedicto, Partit dels Socialistes.
Senyora Tardeu, moltes gràcies. Nosaltres, com a socialistes, tenim... Perdó.
tenim una especial sensibilitat en el tema aquest. No estan dir també que era la llei.
No, ara. Ara sí.
Gràcies. Bueno, començo. Nosaltres, gràcies, senyor alcalde, tenim una especial sensibilitat en el tema aquest. Recordar que la llei integral contra la violència domèstica de gènere va ser impulsada pel Partit Socialista, en contra d'alguns que no estaven massa a favor, i que han de donar la raó a la necessitat de ja fa més de 10 anys de posar-la en valor i de fer-la aprovar pel Congrés dels Diputats a Madrid. I és un tema que és una lacra, no és novedós. El que passa que, afortunadament, o dissortadament, no sé com dir-ho, ara surt dels mitjans de comunicació, però de violència masclista hi ha hagut sempre, sempre. I jo no sé si ara és més que abans. Jo, que professionalment ho toco, tinc que dir que l'abandó que té la dona que pateix una violència, tant sigui física com psicològica, que la psicològica és una verdadera bestialitat i de molta difícil provatura judicial, és esgarrifós. La indefensió que es troba una dona que depèn de l'home físicament i psíquicament perquè és el que porta els diners o perquè porta sempre els números de la casa, és esgarrifosa. El por a deixar la casa i ja en t'aniré, què faré, què faré, què passarà amb els fills, és esgarrifós. És una lacra total. I jo voldria fer aquí una petició. És a dir, la violència domèstica, la violència de gènere, no només la pot denunciar la víctima que pateix l'agressió. Qualsevol familiar, qualsevol veí que tingui coneixement, té capacitat per anar a la policia, per anar al jutjat de guàrdia i posar una denúncia. I jo les vull dir que la policia, el Mossos d'Esquadra, ho hem de dir, el seu departament especial, té molta finura i fa una investigació discreta, però la fa. I això, per què ho dic? Perquè és una responsabilitat de tots. No podem dir que, mira, és que m'ha sentit que la veïna o que la meva cosina o que ha passat això, no sé, la veig rara. No, si tenim el mínim indici, perquè moltes vegades són les mateixes dones que no volen denunciar per por i perquè passarà després, en la seva situació personal i familiar, ho han de fer nosaltres. I encara que sigui en contra de la seva voluntat, al final he de dir que és un bé per a aquestes persones. Per tant, evidentment, nosaltres no podem votar més que sí, un sí rotund i molt alt. Sí, senyor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor, Ciutadans. Us plau, tots de vots. Senyor Rivela.
Sí, igualment a favor, així com d'altres temes o afers, considerem que no seria necessari parlar-ne aquí. Aquest sí que considerem que és un tema del que ens n'hem de fer de ressò, parlar-lo alt i parlar-lo clarament, no? Òbviament, per part del grup de govern, també tenim aquesta especial sensibilitat. Hem parlat amb el nostre cos policial, doncs, perquè en aquesta petició que es feia, si detecten algun d'aquests comportaments o alguna d'aquestes situacions, doncs, perquè actuïn també amb la sensibilitat que cal, però amb la fermesa que fa falta, i per tant, doncs, com s'ha dit aquí, completament i del tot a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. S'aprova doncs per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular Units per Roda per demanar la presència i espai dins de la programació de Roda de Barà Ràdio dels grups municipals.
Senyor alcalde, possiblement no cal que faig lectura, la defenso, si sembla.
A mi em sembla bé. Si com a ponent vol fer la defensa directament, em sembla correcte.
Bueno. D'acord. Simplement l'espírit d'aquesta moció que nosaltres presentem és de que hi hagi un espai a la ràdio, a l'emissora de ràdio, de lo que és l'oposició. Nosaltres estem totalment d'acord i res en contra de que l'equip de govern i els regidors que formen part de l'equip de govern i evidentment que l'alcalde tinguin l'espai necessari i ampli per poder exposar l'acció de govern que estan tenint al seu municipi. Ara, nosaltres pensem que després de 6 mesos seria important també que els grups de l'oposició també poguessin tindre el seu espai per poder debatre els temes de l'Ajuntament, els temes de Roda i aquelles qüestions. No es tracta simplement de que la ràdio es torni un foro de debat polític, ni molt menys, sinó simplement que els quatre grups que estem a l'oposició poguéssim, per lo menys, un de cadascú de nosaltres, un cop al mes, el tindre un espai amb el qual se'ns pugui entrevistar i amb el qual poguéssim fer també el balanç de lo que nosaltres fem. Vull dir que aquesta moció és tot l'ample que pot ser possible i que també esperem que aquell acord que vam fer el seu dia de crear la comissió, una comissió de comunicació, un Consell de Comunicació Municipal, que evidentment l'alcalde és qui té que delegar la persona que té que estar, però és un acord que va arribar a l'oposició, se fica en marxa, simplement. I simplement és això, aquesta moció, el tindre un espai que crec que és de dret de que l'oposició tingués un espai per poder també dir, criticar l'acció de govern o no criticar-la, o vull dir, veure què ens sembla la situació que el municipi està vivint. Per tant, simplement i plenament és aquesta moció que nosaltres avui presentem, i el fin és que després de 6 mesos ens agradaria tindre veu a lo que és la ràdio de Roda de Barà.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí, tenint en compte que...
El contingut de la part resolutiva de la moció és, primer, que a la major brevetat possible es doni veu a tots els grups polítics de manera regular a la programació de Roda de Barà Ràdio amb espais que figurin a la graella programàtica de l'emissora. Segon, que es convoqui una reunió urgent entre els portaveus dels grups polítics i els responsables de l'emissora per tal d'arribar a un acord dels espais i programes on s'incloguin els partits que fins ara no han tingut la més mínima aparició. Tercer, com a complement a la moció llegida, tornem a demanar que s'impulsi d'immediat el previst i promès Consell de Comunicació, a fi i efecte de normalitzar i tenir informació puntual de la informació generada des dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Roda de Barà. Es sotmet a votació la moció per part de la Comissió Informativa i resulta aprovada amb els vots a favor dels representants dels grups municipals de Ciutadans, Partit Socialista, Partit Popular Units per Roda i Esquerra Unida Alternativa, i amb la reserva de vot dels representants del grup municipal de Convergència i Unió.
Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, senyora Encarna Ramírez.
Sí, esta es una moción que me parece lógica porque la radio municipal y todos los regidores son representantes municipales, aunque estemos en la oposición. Por lo tanto, pienso que es justo de que tengamos un espacio en la radio una vez al mes o cuando se considere. La votaría a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, senyor alcalde, a part de lògica raonable, i jo penso també que és necessària. Si la ràdio municipal ha de ser una ràdio de tots, i per tant tots hem de tenir accés a la programació. M'agrada la moció perquè tampoc imposa cap tipus de parrilla ni cap tipus de programació, és a dir, no volem posar res, ni jo crec que hi ha uns tècnics i uns professionals que estan a l'altura, i més que a l'altura. El que simplement volem és que d'alguna manera s'implemente la presència de l'oposició dins del programa de la ràdio, perquè nosaltres també som Roda i és una manera de fer de veritat ràdio municipal. En aquest sentit nosaltres votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
Nosotros también votaremos a favor. Creo que ha llegado el momento de que los partidos de la oposición estén presentes en los medios de comunicación de Roda, y en este caso la radio municipal es uno de los medios más importantes que tenemos. No se explica que transcurridos 6 meses la oposición no haya tenido ninguna posibilidad de expresarse ni a favor ni en contra del gobierno, sino simplemente expresar criterios de cómo hacer o dejar de hacer cosas o de ver las cosas de diferente forma como las ve el gobierno. Creemos que no, con esta moción lo que se muestra es una voluntad de estar presentes, y esto lo vamos a votar a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Defensaré jo, si un cas, la posició del equip de govern, com a regidor, en aquest cas alcalde, amb competències de comunicació. Bé, jo dir-los que efectivament, senyor Ibor, es mostra la disposició per primera vegada que participin els grups d'oposició a la ràdio municipal. Fins ara ben poca participació havien tingut, i quan dic fins ara no vull dir en aquests últims 6 mesos, i així serà.
Dels 6 mesos que diuen que portem el govern sense participació o la posició sense participació a l'emissora municipal, saben vostès perfectament que la programació habitual de la graella que es va fer de tardor, així es diu, va entrar en funcionament a primers d'octubre, per tant no són 6 mesos sense participar a la ràdio municipal, és a partir, en tot cas a partir de l'entrada en funcionament de la graella. Després, la proposta que hi havia fins ara per part de la gent que porta la ràdio municipal era que en el programa de la Casa de la Vila, que s'emet tots els divendres al migdia, de 12:45 a 1, hi passessin, com jo crec que és lògic, puc estar equivocat, però crec que és lògic, hi passessin primer els regidors de govern, i a partir d'aquí l'últim regidor de govern hi va passar la setmana passada, que és el regidor Frederic Rubiola, per ordre numèric que hem anat passant, jo sí que he anat més d'una vegada, és veritat, i a partir d'aquí la intenció era que anessin en ordre decreixent participant tots els grups polítics que estan representats en aquest plenari. Bé, la proposta diuen, per exemple, una vegada al mes que hi pugui anar un representant de cada partit polític. Bé, és una proposta, evidentment, és una proposta. Sí, amb una proposta d'aquest tipus podria ser que el representant de cada partit polític a l'oposició anés a la ràdio a mostrar les seves opinions a favor, en contra, o més enllà d'en contra de l'equip de govern una vegada al mes, i que un regidor amb competències en qualsevol de les àrees pogués anar a explicar la seva gestió de govern a la ràdio una vegada cada 6 setmanes. Potser tampoc quadra. Vull dir, parlem-ne, evidentment, la voluntat de participació hi és, hi ha sigut, hi serà, i sobretot, a més, també quedarà, jo crec que més ben regulada, és veritat, en el moment que puguem tenir en marxa, dotat de contingut, el Consell Municipal de Comunicació. Llavors, per això, en principi, el nostre vot jo crec que pot ser una abstenció, una abstenció, però amb l'actitud aquesta de, evidentment, tirar endavant, però sent coneixedors nosaltres mateixos, que des del primer dia la nostra intenció ja ha sigut aquesta d'obrir les portes de la ràdio a la resta de representants municipals. Ara, si els sembla, si ho vol tornar a intervenir, si no passem a la votació directament. No? Doncs, vots a favor de la proposta. Bé, moltes gràcies. Vots en contra? Abstencions? Bé, molt bé. S'aprova doncs la proposta per majoria. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes en relació a la proposta de resolució presentada el passat 27 d'octubre al Parlament de Catalunya per part dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP. Fem el mateix? Fa la...
Sí, sí, faci sí? La defensa, molt, molt ràpid. Moltes gràcies. Senyor alcalde, moltes gràcies. Bueno, en principi, esto ja sabem tot qual fue la resolució del 27 de octubre del Parlament de Catalunya, que para nosotros es una declaración que pone en peligro la estabilidad jurídica y la seguridad jurídica de Cataluña, y pone en riesgo el futuro de Cataluña, y pone también en grave riesgo el autogobierno de Cataluña, y pone en grave riesgo la convivencia entre catalanes. El problema fundamental no es el contencioso que podamos tener con Madrid, que evidentemente lo tenemos, sino cómo le damos respuesta a solución que no nos lleve al precipicio y al fracaso. La primera resolución del Parlamento de Cataluña fue esta, cuando yo creo que tenía que haber sido nombrar a un presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es el que en este momento lo que más necesita Cataluña. ¿Para qué? Pues para olvidarnos de otras cosas que no son muy importantes, sí importantes, pero no muy importantes, como es la crisis que nos ha venido encima, que todavía seguimos sufriendo, por mucho que haya algún indicador que nos parece que diga lo contrario, no es cierto. Es decir, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras vecinas siguen sufriendo una crisis importante. Los sueldos han tenido una devaluación bestial. Los servicios sociales están sobresaturados, con menos recursos, para hablar de la sanidad, de la educación. Y yo creo que sí que hay que dar respuesta. Y lo que no podemos hacer es perdernos en otras cosas. Además, que yo creo que no son incompatibles. Nos llevamos vamos a un sitio que no sabemos dónde vamos a ir, porque se decía el señor presidente de Cataluña, Artur Mas, decía que no íbamos a salir de la Unión Europea. Es que no se ha leído el tratado del artículo 4.2 de la Unión Europea, es que el mismo informe que hizo el Consejo de las Regiones de Europa diciendo que había que entrar otra vez si se proclamaba la independencia, ya no se habla de Europa en Cataluña. Yo creo que eso es importantísimo. Y me preocupa también, señor alcalde, porque nosotros queríamos haber mantenido un poco al margen del tema municipal, el tema de este proceso de independencia, que ya no es un proceso, porque evidentemente pues parece que la solución que se aprobó da inicio, que es un eufemismo. Si se da inicio es que se empieza, es decir, ya estamos en eso. Hablando de una desconexión que no va a dar más que inseguridad jurídica, porque aquí ¿qué legislación vamos a aplicar? Los funcionarios de aquí, ¿a qué sistema legislativo se van a someter? Esto es un problema grave, gravísimo, de inseguridad. ¿Y por qué sacamos el tema este de aquí hoy? Pues lo sacamos fundamentalmente porque sí que estábamos de acuerdo en mantener este debate fuera de la vida municipal, pero usted, señor alcalde, se hizo muy tonto de convergencia, que me parece muy bien, dijo, no, todavía no lo es, bueno, pues, lo que decía la prensa, pero sí decía la prensa que era independentista, que me parece muy bien, ¿tampoco?
¿Independentista? No, independentista,
sí. Vale,
militante.
Bueno, me parece muy bien, está en su pleno derecho, se lo respeto muchísimo, pero de ahí a ir a Barcelona con la bala de mando de la alcaldía, representándonos a todos, a dar pábulo al señor Mas, por el tema que nos ocupa justamente esta moción, pues me parece que lleva a la institución, que a todos nos representa en su persona y en la vara de mando, a unos límites que ya no son de recibo. Y este es el motivo de traerlo aquí hoy, esta moción, ¿no? Por lo tanto, someto al plenario la moción. Señora secretaria, si quiere leer la parte resolutiva.
Per tot l'anterior, aquest grup municipal somet a aprovació les següents resolucions. Primer, el resultat de les eleccions del 27 de setembre no atorga un mandat democràtic per a un procés unilateral cap a la independència. Segon, la victòria en escons de les forces polítiques partidàries de la independència els habilita per governar, no per trencar amb la legalitat. A més, cal tenir ben present que la majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es van manifestar a les urnes no ho van fer en favor dels partits que aposten per la independència. Tercer, l'aprovació de l'esmentada proposta de resolució posa en greu risc la unitat civil del poble de Catalunya. Quart, l'aprovació d'aquesta resolució posa en risc l'autogovern de Catalunya en el marc constitucional. Cinquè, l'aprovació d'aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana en un carreró sense sortida del qual només se'n pot derivar un conflicte institucional sense solució. Sisè, no hi ha solució a l'encaix entre Catalunya i la resta d'Espanya que no passi per un procés de diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces polítiques catalanes i espanyoles. Setè, l'impuls d'una reforma de la Constitució que ampliï conceptes que ja té incorporats i que clarifiqui les relacions entre les competències de l'Administració General de l'Estat i les de la Generalitat, i les de les comunitats autònomes, i especialment, en el nostre cas, les de la Generalitat de Catalunya. Vuitè, denunciem la utilització instrumental una vegada més del món local en l'estratègia de confrontació en el procés unilateral cap a la independència. Novè, que atès que encara són molt els catalans que pateixen les conseqüències de la crisi, cal prioritzar els esforços i recursos en garantir el suport a les persones i a les famílies que es troben en situació més desafavorida. Desè, que és imprescindible reorientar l'acció del Govern de la Generalitat per tal de garantir que els serveis públics essencials, entre els quals l'ensenyament i la sanitat, es presten amb la qualitat i els mitjans necessaris. Onzè, que exigim el pagament dels deutes que té la Generalitat de Catalunya amb els ens locals catalans. Dotzè, que cal abandonar el procés independentista i la política de separació i confrontació entre catalans i apostar pel diàleg sincer i lleial dins del marc legal amb els vots de tots els catalans i el govern d'Espanya. Perdó, m'he equivocat. Amb tots els catalans i el govern d'Espanya com a via per assegurar la convivència pacífica i democràtica. 13. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris amb representació al Parlament, als presidents de les diputacions catalanes i a les entitats municipalistes. Es va sotmetre a votació aquesta moció i va resultar aprovada amb els vots a favor dels representants dels grups municipals de Ciutadans, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular Units per Roda i Esquerra Unida Alternativa, i amb la reserva del vot dels representants del grup municipal de Convergència i Unió.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, senyora Encarna Ramírez, intenció de vot, si us plau.
Sí, es que en la alternativa siempre hemos estado y estamos por el derecho a decidir, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y nos hubiese gustado que se hubiese incorporado un punto más, el 14 punto, pidiendo el referendo legalmente convocado, para que el pueblo de Cataluña pudiese decir sí o no a la independencia. No se ha podido o no se ha recogido, pero como el 90% de la moción estoy de acuerdo, la votaremos a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna, Partit Popular.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Breument, en primer lloc jo no entraré en la polèmica seva de si va anar o no va anar. Jo sempre vaig pensar que vostè anava com a president del Consell Comarcal del Tarragonès. Sempre vaig pensar això. Perquè d'una altra manera no podia ser. El 68% d'aquest municipi va deixar palesa de que no estava d'acord amb la independència. I a part de tot això, vostè sap molt bé que aquí es va votar una moció precisament per evitar aquestes qüestions. Per tant, jo no entraré en debat. Vull recordar i vull pensar que vostè anava com a representant, com a president del Consell Comarcal, que això sí, hi ha molts alcaldes que els seus municipis podien fer-lo. Per tant, jo no entraré en aquesta picabaralla, però vull dir que a vegades el fet símbol de simbologia de lo que un representa, i el tindre una vara de mando d'alcalde representa un municipi, representa a tots nosaltres, home, no és molt elegant. Referent a això, nosaltres no podem dir res més que sí, perquè és el que va passar al Parlament de Catalunya, fil i parranda. Per tant, nosaltres teníem prevista fer una moció, no la vam voler presentar perquè no volien que això se converteixi també com el tema dels refugiats de Síria, que tots van presentar mocions, i vam veure que la nostra moció s'ha recollit una qüestió nostra, i nosaltres, en pro de que això sigueix endavant, pues no han tingut cap problema. No han tingut cap problema perquè, esclar, com podem votar que no amb algo que el Parlament de Catalunya ha votat que sí? Però almenys tots els grups que estem aquí, tots, menys un partit. Vull dir que aquest és el fet concret que, per coherència política, nosaltres assumim això i ho votem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. No, bueno, ells han fet la proposta, senyor Ibor.
Efectivamente, por coherencia política no podemos hacer otra cosa más que votar esta moción a favor. Sí que me gustaría hacer hincapié en el tema de la instrumentalización de lo que son los municipios. En buena medida habría que evitar en lo posible esto, puesto que el Parlamento lo ha dicho todo ya, lo ha dicho por activa y por pasiva y en varias ocasiones y por no decir todos los días. Esos son los resultados, esto es lo que hay. Entonces, llevar esto al mundo local muchas veces trae más complicaciones que beneficios. La moción la vamos a votar a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Frederic Rodríguez.
Sí, per part nostra, en principi hi havia disparitat de criteris. La Issa i jo pensàvem que ens havíem d'abstenir perquè amb aquesta resolució del Parlament doncs no compartíem les formes, si més no, o els ítems i els timings, però és més forta quan se'ns ha dit que es porta el tema per la presència de l'alcalde el dia de la vara, de donar suport a Artur Mas, que aquest és el motiu pel qual es torna a portar un tema que compartim plenament el criteri del senyor Ibor, s'està instrumentalitzant els municipis, portant-lo una i una altra vegada aquest tema aquí, quan és el que s'està dient, tot això s'està debatint al Parlament i per tant els hi toca a ells fer les valoracions. Però el que sí voldria recordar és que en aquell acte de suport era per un acte de criminalització, per una, per el que es va dir, una patxanga del 9N, però quan una banda era patxanga i quan interessava doncs era un referèndum que calia fins i tot passar pels tribunals penals. Creiem que la qüestió s'està traient de mare, continua així perquè aquí estem tots una mica parlant d'un tema que, com s'està dient, no ens correspon a nivell municipal i per tant crec que el que, almenys per la meva banda, per la seva ho tenia clar, votaven en contra. Jo em pensava abstenir, però em votaré en contra perquè doncs, aquest tipus de mocions m'agradaria que deixessin per a la gent que les ha de discutir i els llocs que les han de discutir i aquí seguissem fent la tasca que ens toca. Abans ho he dit, el tema de la violència de gènere, vale? Aplaudim-lo, fiquem els micros ben alts, parlem-ne, però de tots aquests temes, doncs, no sé, poder al municipi ens agradaria estar una mica al marge. El nostre, almenys el meu vot i el de la resta del grup, serà en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Si jo només per al·lusions...
Sí.
Sí, doncs endavant, endavant.
Gràcies.
Acabo jo.
Sobre el tema del referèndum, a la companya d'Izquierda Unida Alternativa, Iniciativa per Catalunya, decirle que en el punto 7 està l'impuls d'una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes. Jo crec que aquí veig inclòs el tema del referèndum, sempre qual sigui legal i acordat i d'acord a la legalitat vigent. I si no la vigent no la contempla, que hi ha dubtes en això, canviem-la perquè la contemple. Jo crec que està dins d'aquest punt. En quant a l'altre tema, pues el senyor Rubiola volia dir que bueno, nosaltres no som els que vam anar en la vara de mando a Barcelona, torno a repetir. Jo crec que i això no està en la moció, senyor Rubiola. Jo busco aquí en quin punt de l'ordre del dia, en quin punt de motius, diu el senyor alcalde, no ho posa. Si vostè tenia pensat un vot i ho ha canviat per una actuació del senyor alcalde, pues no ho trobo tampoc massa correcte, si en principi estava la moció que vostè pensava abstenir.
Vostè ha fet una explicació, perdó, senyor Luna.
Simplement, l'esperit nostre de votar que sí no és perquè el senyor alcalde va anar amb el bastó, ni molt amb la vareta, és perquè és l'esperit del que es va votar al Parlament de Catalunya, res més, o sigui que ningú pensi...
Si jo no l'he entès malament, el senyor Benedicto en la seva explicació sí, ha dit que aquests temes no els hauríem de portar aquí, però donat
senyor alcalde,
que...
Senyor alcalde, demano per favor que si estic...
Demana, acabi.
Vale, després el senyor Rayola que digui el que vulgui. Jo no estic...
Acabi.
Estic dirigint al senyor alcalde. I li estic dirigint al senyor alcalde que l'esperit d'aquesta moció, a part de l'explicació que ha pogut fer el senyor Rayola, amb la qual jo també he fet una menció, però l'esperit realment d'aquesta moció, en cap moment se respire el tema d'instrumentalització del senyor alcalde de la demanda. Perquè si no, aquí faríem una altra moció. I la moció diferent seria de queixa o del que sigui. Aquesta moció és el fruit del que es va votar al Parlament de Catalunya i en cap moment, un dels motius que s'han pogut al·ludir, que jo també he dit, és l'actuació que va tindre, i torno a dir, jo sempre he pensat que com a president del Consell Comarcal, però no l'espírit del nostre vot és aquest, perquè si no justificaríem un altre tipus de vot d'algú o d'algun partit que avui possiblement s'estendria per coherència política.
Molt bé, senyor Rivera, torn de rèplica.
A mi m'ha quedat bastant clar en l'exposició d'aquell que ha presentat la moció els motius pels quals portem això aquí una altra vegada.
Molt bé. Sí. Torna contra rèplica i si em deixen acabaré jo.
Els motius no són els nostres. El motiu va ser que van dur el senyor alcalde a anar a acabar Barcelona en la vara de mando. I no és un motiu, és un motiu per presentar la moció, no per a defensar la moció ni pel que diu.
Molt bé, moltes gràcies, Joan. I així, si em permeten, per al·lusions i per passar a la votació, voldria reafirmar-me, evidentment, vaig anar a donar suport al president Mas amb la insígnia i la vara de mando de l'Ajuntament de Roda, tot i que coincideix amb la presidència del Consell Comarcal, però evidentment hi vaig anar com a alcalde de l'Ajuntament de Roda de Barà. El que sí els demanaria és, en properes ocasions, si pot ser un proper plenari, defensar per part de tots vostès, els que ho han defensat amb contundència i amb vehemència, també la presència o no presència de tots els regidors amb la insígnia de l'Ajuntament de Roda el diumenge que ve tallant la carretera nacional 340. Si algú hi és o no hi és, també m'agradaria que en propers plens algun altre grup mostrés la seva discrepància, res més que això. Crec que tots tenim drets i obligacions i les hem de portar endavant. Sí, ja he acabat.
Alcalde, nosaltres no assistirem, però la voluntat d'aquest ple, per majoria quasi absoluta, és un sí. Qüestions que per l'altre la majoria no era l'acció que se va sometre. Per tant, nosaltres no haríem, però tots els meus companys que vagin estan representant la voluntat d'aquest ple, que avui quasi per majoria absoluta, amb la salvetat nostra, ha votat que sí. Qüestió diferent a l'altre, perquè aquí es va presentar una moció que la majoria de l'oposició, i vostès estan en minoria, no va sortir endavant. Per tant, vostè no va representar a tot el poble de Roda.
No, no, evidentment. Jo vaig anar com a alcalde de Roda Barà, li ho he dit, ja li he dit abans. Ara demano, ja li dic, aquesta mateixa contundència en propers plenaris.
Jo recordo
el respecte... Rèplica, que, sisplau.
Fins i tot Encarna va votar en contra de la criminalització del president pel tema del 9-N. Per tant, crec que almenys la majoria estava acreditada.
Molt bé, moltes gràcies. Passem ja a la votació, si us plau. Vots a favor de la proposta. D'acord. Vots en contra. Molt bé, moltes gràcies. Queda doncs aprovada per majoria. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Entesa, relativa a l'abastament d'aigua. Joan Carles Arbinet vol fer primer l'exposició, després llegim el...
Sí.
Sí?
Sí, esta moció la presentamos porque sabemos el gran problema que existe en Roda con el tema del agua. Todos sabemos que en Roda hay agua municipal y agua privada. Y todos sabemos de que hay varios tipos de recibos. Hay una queja día sí, día también, de los vecinos, principalmente de las urbanizaciones de Marisol, Baramar y el Francaset. Estas urbanizaciones tienen agua privada y alguna de ellas tiene agua de pozo también, el tema de Baramar. Lo que pedimos en la moción es de que en el primer tramo, el que se llama agua de boca, pudiésemos tener todos los mismos metros cúbicos, porque ese es el principal tramo, es el necesario. Y a partir de ahí, el que más gaste, que más pague. También, en la parte resolutiva ya se dirá, iniciar un proceso, o que se estudie el proceso de, en un futuro, lo más pronto posible, poder municipalizar el agua en Roda. Pero bueno, esto ya en la parte resolutiva ya lo dirá la secretaria.
Bueno, muchas gracias, señor secretario, doncs, sisplau.
La resolutiva, en primer lloc, que se estudie la posibilidad que todos los recibos de agua tengan el mismo formato y que coincidan los metros cúbicos de cada tramo, adaptándose la máxima ampliación del primer tramo, de manera que se favorezca la tarifa más baja y, a partir de ahí, que pague más quien más gaste. Segundo, que se estudie la posibilidad de aplicar una tarifa especial para industrias y comercios, los cuales consumen mucha más agua que una familia corriente. Tercero, que se estudie la posibilidad de apertura de un expediente para iniciar el proceso de municipalización del agua lo más pronto posible por parte del ayuntamiento. La moción es va sotmetre a valoración de la comisión informativa y va a resultar aprobada amb el vot favorable del representante del grupo municipal de Ciutadans, Partit Socialista, Populars Units per Roda, Esquerra Unida y Alternativa y la reserva de vot del representante del grupo municipal de Convergència i Unió.
Molt bé, moltes gràcies, senyor... Qui farà la defensa? No, encara no hi ha fet l'exposició, per tant, intenció de vot. Senyor Joan Enric Vidal.
Sí, no, simplement votarem a favor d'aquesta moció, però sí, el que demanaríem és que es fes un estudi a fons, evidentment, perquè és un tema prou complex, sobre aquest tema igualitari de les tarifes i si, simplement, si això pot redundar en benefici o participo a les arques del poble. No? Per tant, estem d'acord en principi que s'obri aquest estudi, que no és una resolució definitiva, però, repetim, seria bo doncs, primer doncs, iniciar, això li diem a la senyora Encarna, doncs, aquest estudi primer previ, perquè evidentment doncs, ens sembla bé que tothom pagui igual, però també cal veure quins pros i contres hi ha amb el tema. Per tant, votarem a favor, però amb aquest punt que diem de que s'està fent un estudi.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benito.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, el tema de l'aigua és un tema greu que ens ocupa a tots, és un problema que tenim a l'Ajuntament i no és nou, és de fa temps, i nosaltres com a grup municipal socialista vam demanar farà un any i mig, vam presentar una moció que va ser aprovada pel plenari d'aquest ajuntament, crec que per unanimitat, demanar uns informes jurídics que m'ha dit la senyora secretària que ja estan part d'ells al nostre abast, els demanarem doncs, esta setmana perquè poguéssim tenir accés, i faltarien uns informes tècnics que queden pendents d'elaborar, que això jo pegaria que després de fa un any i mig que es va estar el consistori i va tindre demanar-vos, pues que d'alguna manera se tenen cap endavant, i si els serveis tècnics de l'Ajuntament no ho poden fer perquè la seva complexitat i els recursos que tenen l'Ajuntament pues són molts, pues que se demane un servei extern. En este cas, nosaltres la proposta que fa la companyia de la iniciativa la votarem a favor. Lo que sí que ens agradaria és que hi ha massa estudis, massa comissió d'estudis, massa estudis, i jo el que tenia que ficar és posar fil a l'agulla. Aquí tenim un problema greu de diferència tarifària entre unes zones del poble i una altra, segurament degudes en part, no sé si en totes, pel proveïment de l'aigua, una ve de l'Ebre, l'altra ve dels pous, i ahí suposo que hi haurà diferents preus i que això justificaria alguna diferència tarifària o no, pot ser que sigui econòmicament vàlid, però políticament no sé si és tan vàlid. Això ho hem d'estudiar, però per això primer teníem que tindre els informes que es van demanar fa un any. I després dic que m'agradaria saber si tenim interconnexió de xarxes o no entre l'aigua que ens ve de l'Ebre i l'aigua que ens ve dels pous. Això si se podria saber tècnicament, si hi ha alguna interconnexió per quan un dèficit d'una a l'altra, si estan interconnectades o no. I en quant al tema de la municipalització de l'aigua, és a dir, revertir la concessió que hi ha una empresa privada, pues, me sembla que també va ser objecte de petició d'informe fa un any i mig, i em sembla que això ja està. Per tant, evidentment, si fos possible fer-ho, estaríem d'acord en revertir la privacitat a l'Ajuntament. El nostre vot serà a favor, senyor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
El nostre vot també serà a favor, máxime teniendo en cuenta de que de lo que se trata es de un estudio general de la situación y esperemos que se pueda llevar a cabo las propuestas que contiene la moción. El nuestro voto será a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rivera.
Nosaltres, filosòficament, estem a favor de la moció, de l'estudi i de que el tema de l'aigua doncs requereix una actuació, en aquest cas per part nostra. No obstant, aquí s'està parlant d'uns informes que encara no hi són i, per tant, nosaltres estem a l'expectativa de totes aquestes informacions. El que tenim és un període de reflexió i el que tenim és que sabem que hem d'afrontar aquest tema doncs obertament. Hi ha una sèrie de concessions i aquest és el tema clau. A baix, a la zona de costa, l'aigua la gestionen unes empreses privades i aquestes tenen doncs els seus plecs de condicions, els seus contractes, i hi ha tot un tema tècnic, tot un tema jurídic, i el que estem esperant és tindre damunt de la taula doncs per poder acabar aquest període de reflexió doncs que està iniciat i que per part de l'equip de govern creiem que és necessari afrontar. Per altra banda, es parlen aquí ja d'una sèrie d'igualar tarifes i prendre una sèrie de mesures. Jo no l'entenc tant com una moció d'estudi, sinó com una moció perquè ens fem o ens encaminem cap aquí, i aquest és el punt en el que nosaltres ens hem d'abstenir, perquè fins que no tinguem tota aquesta informació damunt de la taula, com es diu per aquí, fins que no sapiguem si què és més o menys beneficiós, doncs no podrem anar cap a una banda o cap a una altra. Però quedi aquí palesa la nostra sensibilitat i la nostra voluntat d'afrontar aquest tema quan abans millor. El nostre vot serà d'abstenció.
Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyora Encarna Ramírez, endavant.
Sí, es verdad que es mucho que se estudie, pero es que hace 10 años que me reuní por primera vez con el alcalde que había antes, como Federación de Asociaciones de Vecinos, que entonces era presidenta. Después me reuní con el señor Pedaconte, el siguiente alcalde, después con la señora Maite Huerta, siempre como Federación de Asociaciones de Vecinos y con las asociaciones de vecinos, que aquí algunas están presentes, por este tema. Y como yo no sabía de que había alguna moción presentada anteriormente por el tema este, la hemos presentado nuestro grupo, para ver si de una vez por todas por lo menos se empieza a estudiar para que los recibos tengan todo el mismo formato, a ser posible, y que los metros cúbicos del primer tramo paguemos todos los mismos metros, porque si uno tiene 12 metros y otro tiene 30, el que gasta los 12 metros primeros, que son los necesarios, enseguida se va al segundo, que es mucho más caro. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que solucionar lo más pronto posible. Por eso decimos, al menos que se estudie, que quede constancia en el pleno ya. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. Abstencions? Molt bé, doncs, moltes gràcies. S'aprova doncs per majoria. Passem al següent punt, que és el control de la resta d'òrgans de la corporació, on hi ha donar compte dels decrets d'alcaldia número 1578 fins als 1683, amb dos inclosos. Es dona compte, donar compte de l'exenció trimestral, de l'execució, perdó, trimestral del tercer trimestre de 2015. Es dona compte, donar compte del període mig de pagament del tercer trimestre. Es dona compte, donar compte de les juntes de govern local següents: la del dia 1 del 10 de 2015, 8 de 10 de 2015, 15 de 10 de 2015, 29 de 10 de 2015 i 5 de l'11 de 2015. Passem doncs al següent punt de l'ordre del dia, que és el tema de precs i preguntes. Primer passaríem, si en cas, a contestar les preguntes de l'anterior plenari i després passem a les preguntes que hi pugui haver d'aquest. Senyor Rodríguez, sisplau.
Sí, gràcies. En primer lloc, per part d'Iniciativa Esquerra Unida, se'ns va preguntar si ja estava acabada l'actuació envers el parc que hi ha al costat del centre de dia. Es voldria saber concretament si es tornaria a posar gespa o ja està acabat. Tot i que encara no està acabat i s'han de fer alguna mena d'arranjaments més, el tema de la gespa, pel que m'han dit, no es tornarà a posar gespa. Es compactarà el sauló, però gespa no se n'hi tornarà a posar. Però, de tota manera, encara queden alguns petits detalls per arreglar. Respecte del parc de salut, sembla que en l'últim ple vam contestar, però em vaig deixar el parc de salut, parlem d'aquest doncs per la gent gran, aquest que està al costat pràcticament de la llar d'infants. Em vaig deixar de dir que aquest és un projecte que no, en certa manera no ens pertany, és un projecte de la Diputació subvencionat i per tant van ser ells els que van triar l'espai, van ser ells els que van aportar el projecte, el van muntar, el van realitzar. Per tant, són els seus tècnics els que en la matèria els que van dir on havien d'anar, quines havien de ser les màquines i com havien d'estar distribuïdes. En aquest cas nosaltres no hi vam tindre res a veure. Tanmateix, la tercera pregunta anava referida a les vivendes que hi han propietat de la Sareb. Es diu que hi ha famílies en procés de desahuci i que es podien posar a la seva disposició, que hi ha una llei aprovada del juliol del dret a tenir una vivenda digna. Sabem les vivendes que hi ha al nostre municipi actualment. A 20 de novembre hi ha 35 habitatges. El que encara no sabem és quins d'ells estan buits o quins, la situació en la que estan. Més en aquesta línia anem treballant, però insisteixo en aquest tema des de serveis socials. El tema de l'habitatge no se'ns està demandant com una necessitat imperiosa i per tant d'algú que li falti aquest habitatge, si no la Teresa em pot corregir en qualsevol moment. Per tant, anem treballant amb la línia de que aquests habitatges volem que es posin en circulació i volem que se'ls doni l'ús social pel qual ha de complir la propietat, però d'altra banda tot ho tenim una mica lent, doncs, perquè ara sabem que són 35, d'aquí poc esperem saber com estan aquests 35, quins són els que estan buits, què pensen fer aquest banc d'ells, doncs anirem actualitzant el que és aquest parc d'habitatge, no? Se'ns preguntava, crec que ja no hi havia cap més pregunta, no? Per part d'Iniciativa. Les següents preguntes partien del Partit Popular, relacionades amb la Junta de Seguretat de Roda de Barà. Se'ns demanava tota una sèrie de percentatges o com estaven classificats els delictes, com s'havien tingut coneixement d'aquests delictes, perquè havia sortit en premsa doncs que la Junta de Govern havia, la Junta, perdó, de Seguretat havia manifestat un descens en les denúncies i en la conflictivitat al municipi. Per tot això, jo crec que millor els han fet una còpia del que va disposar la Junta Local de Seguretat. En aquell moment van vindre els Mossos d'Esquadra a exposar-lo i la Guàrdia Civil. Nosaltres hi vam ser presents, però jo no em sento capacitat de donar-li totes les explicacions que hi ha allà. Per tant, aquest informe els deixem a la seva disposició i de la resta de partits polítics el tindran doncs, a partir de dilluns, com és habitual, a secreta. També se'ns preguntava respecte de les contractacions recents que hi havien hagut per part de l'Ajuntament, però si no ho vaig mal entès, i crec que no, perquè ja està present, després d'aquell ple vam fer la comissió d'ocupació i tota aquesta informació va ser aportada. Per tant, saltaria una mica tota l'explicació corresponent amb això. D'altra banda, la següent qüestió és la del port deportiu, en la creença de que ha de ser un organisme que s'impliqui en el futur turisme de qualitat que tots volem pel municipi, doncs se'ns pregunta doncs, quina és les accions que està duent a terme el port per promocionar-se. La pregunta en si l'hem traslladat al port, no, encara no tenim la resposta. Nosaltres no ho sabem, el que sí li podem dir és que vam recollir en el seu dia la inquietud aquella que hi havia pel Club Nàutic. Vam estar parlant amb el gerent del port de quina era l'ajuda que podia rebre per part nostra d'aquest tema. Ens va dir que ell no tenia les dades, òbviament, de la gent que conforma el municipi o té residències o pot estar interessada en aquest Club Nàutic. Per tant, el que nosaltres ens vam comprometre i el que estem treballant és a fer un mailing, com aquell que diu, per dir que hi ha aquesta proposta o aquesta inquietud per part d'algú, doncs tots aquells que tinguin interès que es dirigeixin al Club Nàutic, al Port Esportiu, doncs per a veure si qualle, no? O si quaje, doncs aquesta opció. Per part nostra, crec que més no podem fer, no tenim una iniciativa respecte de fundar un club nàutic. També l'altre tema que va sortir és respecte de les revisions catastrals, però també crec recordar que en el mateix ple ja vam fer una explicació de tot el tema de les regularitzacions catastrals. Si ens pregunta si teníem prevista alguna campanya d'informació, en el seu dia la vam fer pràcticament. I si ens pregunta també si hi ha alguna acció concreta per facilitar el pagament. Pràcticament jo crec que a hores d'ara de portar firmades un 70% d'aquestes regularitzacions en la seva modalitat de fraccionament. Fins i tot la més petita s'està fraccionant. Aquells 150 euros s'estan fraccionant, fins i tot m'ha semblat a veure l'interventora que em corregeixi, fins amb 6 pagaments. Vull dir, ja hem donat moltes facilitats. Només també que sàpiga que hem rebut un recurs queixa al respecte. Per tant, crec que la campanya d'informació que vam engegar en el seu dia ha sigut eficaç i la gent doncs, ha entès doncs, que aquesta revisió catastral ve, i això cal remarcar-ho, doncs, per actes que en el seu dia el ciutadà no va comunicar al catastre. Doncs, i ara li ve aquesta regularització. No té a veure amb l'IBI, no té a veure amb l'Ajuntament. L'Ajuntament es veu obligat a recaptar doncs, totes aquestes, a regularitzar aquesta situació. En el seu dia es va exposar i insisteixo, crec que devem estar en un 70% i subiendo, no?, que es diu, perquè cada dia atenem aquestes peticions. La gent va pagant i és el que dic. Hi ha un recurs que jo sàpiga, no? Núria, si hi ha alguna cosa diferent i tampoc molt fonamentat, no? És un recurs queixa, no? Hi ha el tema de, doncs, que es creu que algunes vies públiques de Roda Barà estan en mal estat i que hem anunciat algunes obres i es formulen les preguntes de bàsicament quines són les actuacions que té previstes l'equip de govern doncs, davant d'aquesta situació. Sí, tenim prevista una campanya d'asfaltar carrers en fase de licitació, hores d'ara, i referent a asfalt, precisament de carrers, Tenim obres de reparació als carrers Eivissa, Penedès, Maresme, Consulsura, Tírvia, Olot, Vic, Camí de Cal Llorenç i l'Avinguda Sant Jordi per un pressupost de 102.308 euros. Està aquesta actuació, esperem que continuï així, subvencionada pel Pla Especial d'Inversions Municipals de la Diputació de Tarragona. Algunes d'elles han passat avui per Junta de Govern per ser adjudicades i han d'estar adjudicades abans de 31 de desembre. Finals de febrer. I després hi ha les altres, el carrer de Costa Dorada, efectivament, són les que han d'estar abans del 31 de desembre, estaven en fase de licitació i són les que avui han passat per la Junta de Govern. A més, en els nous projectes, en el pressupost del 2016, s'inclouran nous projectes referents a això. És una tasca que és un no parar. No? Es van malmetent, com vostès mateix diuen, pel mateix trànsit rodat i, per tant, és un anar posant-les al dia. Quan acabem per una banda, comencem per una altra. Bàsicament, el que venim fent amb neteja, amb el que és parcel·les, amb el que és vegetació, amb tot això. Malauradament, el municipi que tenim és el que tenim, els quilòmetres que tenim són els que tenim i l'extensió que ocupem és la que ocupem. No? Som un municipi, com li dius tu, Pere, del Ferrat. No?
Horitzontal, sí.
Agafem tota la paella i, per tant, tenim aquestes dificultats a l'hora de tenir-lo tot correcte. Se'ns pregunta igualment per la construcció de la passarel·la. Diu que va ser qualificada per l'obra estrella, amb certa... en resum, quan tenim previst que s'acabi i es posi en funcionament. Crec que avui ha sortit, publicat, que ens n'hem enterat aquest matí, que ens han trucat que demà porten l'estructura principal i, per tant, demà, no sé si la deixaran col·locada o l'aniran col·locant al llarg del dia de demà, tot el que és l'estructura d'acer, i bé, ja se li veurà una mica de cara i ulls al projecte aquest estrella. Sí que, com diu, li agrada dir al Manel, canviarà l'skyline, de Roda Barà, si més no, des de la vista que es pugui tenir des d'aquí les naus industrials, des del polígon. Faltarà la fase de formigonat asfaltat i com a toc final posar el que li dona una mica la distinció, que és aquesta barana en forma d'ones, que també són unes peces de 4 metres que les estan ja, diverses ja les tenen enllestides. Em sembla que tenen previst, almenys en la data de contractació, acabar el 21 de desembre. Inicialment ho teníem una mica, no sabíem, perquè en la visita que es va fer per posar-los una mica els punts sobre les is amb aquesta gent, ens vam trobar que semblava ser que anaven una mica endarrerits, però o s'han posat les piles o ens van donar mala impressió, perquè aquest matí ens han trucat que demà la porten i, per tant, sembla ser que els plaços es podran complir. Si el 21 de desembre estigués tot col·locat, encantats de la vida. Aquestes són les informacions que els puc donar referents a la passarel·la. Em sembla que no teníem... si teníem respecte al nou institut, me'l deia que havia passat. El nou institut, continuem converses i reunions amb ensenyament. Va sortir, aquí seria la secretària la que m'hauria de corregir en el seu cas, van sortir desajustos urbanístics, que finalment han estat completament subsanats.
Es va fer la modificació, es va enviar a la Comissió d'Urbanisme, ens han demanat un text refós i està preparat en la següent sessió plenària, en principi.
Passarà
no hi ha
aquest text
refós perquè es pugui sotmetre a l'ordre del dia. I llavors ja seria adequar la parcel·la per preparar, un cop està adequada urbanísticament, començar el procediment per cedir-la de l'Ajuntament a la Generalitat perquè ja disposi dels terrenys i quan consideri pugui iniciar l'obra.
Recordo que vam canviar aquests terrenys, inicialment estava projectada a la zona del Francaset i, per tant, això ha tingut totes aquestes... ha sigut una planificació urbanística que s'ha hagut del creuament d'aquestes parcel·les. Val a dir que tècnicament sobre el terreny crec que s'està ja fent un estudi geotècnic.
Sí, durant les festes de Nadal.
Durant les festes de Nadal es fa aquest estudi geotècnic i l'únic que s'ha de fer és aquest canvi en les parcel·les perquè ja ells comencin a posar la primera pedra. Sembla que ja no hi havia més. del tema de la ràdio, però em sembla que també n'hem parlat en el ple d'avui, seria més o menys la mateixa, el mateix tema, la mateixa contesta, seria redundant, no? Doncs així és que m'ha deixat un folio. Sí, la pregunta també és que volien saber per què el casal d'avis doncs contracta una agència de viatges de fora del municipi, però és que nosaltres no som el casal d'avis. Llavors nosaltres no sabem en qui contracta o deixa de contractar els viatges. Imagino, m'agradaria imaginar que és perquè els deu tindre millor de preu, però és que ho ignoro totalment i ja s'especula al respecte. No sé, nosaltres des de l'Ajuntament no en contractem cap de viatge. Per tant, poder, tampoc no hem cregut necessari passar-los la pregunta a ells, doncs perquè no sé, crec que és un tema de lliure comerç, no sé per què ho fan. Ara sí, no?
Ja sí, jo crec que ara sí que s'ha...
Simplement, per informació, si la pregunta l'han fet és simplement perquè ens van vindre unes queixes i nosaltres, vint de compte, també representem el poble.
Sí, sí.
El tema contestat això, me sembla estupendo, però vull dir, no és un caprici nostre. Nosaltres recollim les inquietuds de la gent del poble. I l'única qüestió, no vull entrar en un tema d'això, ni molt menys, alcalde, és que era una agència que abans estava al Vendrell i ara està aquí. I no entrem en debat, sisplau.
No és un caprici, senzillament li dic que... m'he intentat averiguar el tema, però és que
no sé el motiu i ho dic al
motiu. Sí, no.
Moltíssimes gràcies.
De tota manera, es va contractar viatges, agència de viatges de roda, mentre hi va haver agència de viatges de roda. Hi ha hagut una temporada que no hi ha hagut agència de viatges de roda. Físicament s'ha treballat amb una persona que treballa via internet, diguem-ne així, des de casa seva, i ara, que nosaltres sabem, o que jo sàpiga, almenys, des de que hi torna a haver ubicada una de les agències de viatges de roda, estan començant a lligar viatges amb l'agència de viatges que hi ha ubicada físicament a Roda. És més que això. Bé, crec... Davant. És pregunta o...?
No, és una aclaració. L'informe geotècnic de l'Institut, l'informe geotècnic per a l'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya?
No, l'Ajuntament.
Ho fa l'Ajuntament.
L'Ajuntament, sí. I es fa durant les vacances de Nadal perquè s'ha de fer on hi ha l'aparcament de l'escola-institut, per no entorpir l'escola. Bé, doncs, contestades les preguntes del ple anterior, passem a precs i preguntes d'aquest plenari. Senyora Encarna Ramírez, hi ha algun prec, alguna pregunta? No? Senyor Joan Rip Vidal, algun prec, alguna pregunta?
Una pregunta. Fa uns mesos es van interessar per la situació de la zona esportiva de l'Eixample i volem preguntar si hem decidit quina persones o empresa se'n farà o se n'ha fet càrrec i quin sistema o criteri han utilitzat per adjudicar els serveis de la zona esportiva. Després que el responsable dels darrers anys decidissin retirar-se. A la nostra pregunta, la seva resposta va quedar sobre la taula, ambiguament, i ens van dir que encara no tenien res decidit. Sembla que les darreres setmanes hi ha hagut moviment sobre l'adjudicació. Ens agradaria que ens informessin una vegada més sobre quina és la situació del tema de la zona esportiva.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Benito, preguntes.
Senyor alcalde, a veure si ràpidament. Hi ha una problemàtica que manifesten els veïns a la zona de dalt de l'ambulatori i la zona d'accés a les escoles, que es col·loquen de matí unes tanques que d'alguna manera impedeixen l'accés a l'ambulatori a la gent, sobretot, que va fer anàlisis de sang i extracció de... Si pensen vostès donar alguna solució i quina. Una altra pregunta és si pensen vostès obrir els fons públics d'aquest ajuntament, més que sigui a la canalla als parcs públics, perquè hem de recordar que és un servei públic i la canalla quan surt d'escola o juga doncs, ha de tindre accés a aigua municipal. Una altra pregunta és, fa un parell de mesos, tres ja, vostès ens van passar a la Junta de Portaveus un conveni dels treballadors i no han tingut cap notícia més. M'agradaria saber com està el tema del conveni dels treballadors, però és un tema també important per a la casa. I després un altre tema és... estem en alerta 4 a nivell estatal de seguretat, si tenim algun protocol intern a nivell de policia local i equipaments, ja que és un tema que afecta a tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat. I per últim, ja abans hem parlat del tema de violència de gènere, si tenim un protocol activat per la policia local, com ens trobem davant d'un tema de violència domèstica o de gènere, i també a nivell de serveis socials, si tenim algun protocol, quan ve alguna demandant de serveis socials que sigui, pot ser víctima de violència de gènere. Res més, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor, per les preguntes.
Perdón. Nosotros solicitamos nos informen si se está cobrando el IBI a la empresa concesionaria de la autopista y de Adif, y en su caso cuánto se cobra y si ha habido importes vencidos y no prescritos, si se van a reclamar. Nuestra segunda pregunta sería, ¿por qué está cerrada la zona deportiva del Ensanche y no se da servicio de pádel y tenis? La tercera pregunta sería, ¿qué cantidad se ha recaudado en el impuesto de la tasa turística y a qué se destina esa recaudación? Según la web de la Generalitat, en Roda hay cerca de 200 viviendas de uso turístico. Y, por último, nuestra apuesta por el turismo no deja de llevarnos a preguntar qué reuniones se llevan a cabo en el sector turístico, qué se está haciendo en el sector turístico y a qué conclusiones están llegando, porque vemos que el sector turístico últimamente no ha habido nada nuevo. Es decir, ha habido alguna reunión, algo que se haya llevado a cabo con los campings, con algún hotel, con algo nuevo que aportar en el sector turístico. Nada más.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, si no hi ha res de nou, donem per aquí per finalitzada la sessió del dia d'avui. Moltes gràcies a tots i que vagi de gust el sopar.